banho vais na encher, em cara nobi en mortos, a l'any 40.
I empalmem un premi amb un altre, perquè com fem cada setmana aquí a l'espai de les històries d'en Jordi Creus, hi ha en joc una subscripció d'un any a la revista Sapiens, per qui encerti la pregunta que ens farà cap al final de l'explicació el Jordi sobre si és veritat o mentida una qüestió en concreta. Avui parlem de Raimon, que com dèiem fa 80 anys, demà, eh?
Demà fa 80 Jordi? Anys, sí.
Per què t'agrada en Raimon?
Raimon m'agrada perquè és un cantant diferent. És un cantant amb una força, amb una energia i amb una personalitat com pocs altres cantants jo he sentit mai, ni a Catalunya ni a fora. És una persona molt especial, amb una veu molt especial i amb un temperament molt especial.
Per tant, estiguem molt atents a tot el que ens explicarà en Jordi Creus, perquè hi haurà algun detall que potser després sabrem si és veritat o és mentida. A veure, com era la xativa d'aquells dels anys 40, que és on va néixer i on va créixer Raimon?
Bueno, era, de fet, igual que molts altres pobles i ciutats, Xàtiva va patir, com molts altres llocs, les conseqüències de la Guerra Civil, que va acabar, com sabem, el 39, i estem parlant de l'any 40, l'any del naixement del Raimon. Xàtiva va patir bombardejos molt bèsties, sobretot el que hi va haver al final de la Guerra Civil, crec que era cap al 12-13 de febrer de l'any 1939, amb més d'un centenar de morts i centenars de ferits. Per tant, Raimon neix i creix a la postguerra, en una situació molt difícil, en una vila molt castigada per la guerra, però també una vila apassionant, en una vila que amb una història apassionant, tot i que era una història que, òbviament, no s'estudiava a les escoles. Raimon no va estudiar mai això a les escoles. O sigui, Xàtiva és la vila natal de la nissaga dels Borja. Els Borja són segurament els valencians més universals de la història, els valencians que han tingut més poder de la història. Van tenir dos papes, Calix III i Alexandre VI, i també van tenir un sant, Sant Francesc de Borja. Per tant, ell neix en una vila amb molta història, però sense la possibilitat de conèixer aquesta història. Ell no havia sentit parlar dels Borja, ell no havia sentit parlar de l'Encobert, ell no havia sentit parlar de les Germanies, no havia sabut que el seu poble l'havia cremat Felip V quan l'havia ocupat durant la Guerra de Successió. És a dir, ell neix amb aquests desconeixements com la majoria de gent d'aquella època. Ell neix al carrer Blanc de Xàtiva de la cançó, on jugàvem tots, els més petits i els més grans, carrer de terra i de pols. Ell és fill d'un matrimoni de treballadors, el seu pare és fuster, és un home d'esquerra, és un home que pateix la repressió del franquisme. Ell des de ben jove estudia solfeig, toca el flautí a la banda de Xàtiva, també col·labora amb la ràdio municipal de Xàtiva, fins que als 17 anys se'n va a València per tal d'estudiar la carrera d'història.
Perquè d'història, en aquella època, com ara t'ho explicaves, la que imperava era la història oficial, no?, del règim, la que explicava el franquisme.
Clar, segurament Raimon creix sabent tota la llista dels Reis Gots, però sense saber qui eren els Borja, com deia, no? Però és que per no saber, Raimon no sabia ni que es podia escriure amb la seva llengua. És a dir, ells veien que el català o el valencià, diguem-li com vulguem, es podia parlar amb els pares, però no sabia que servia per escriure novel·les o per escriure poesia. En aquell temps no és només ell. O sigui, molta gent es pensava que això era una llengua només d'estar per casa. Per exemple, el mateix Eliseu Climent ho ha explicat moltes vegades, que ell no sabia que es podia escriure en català quan era jove. I el mateix Jesús Moncada, quan va començar a escriure Mequinensa, escrivia en castellà perquè no sabia que es podia escriure en català, no sabia que es podia escriure en la seva llengua. No és fins més tard que fa aquelles magnífiques novel·les i aquells magnífics contes, no? Però és la gran perversió del franquisme. Però tornant al protagonista d'avui, no va ser fins a la seva arribada a la universitat i el seu contacte amb gent que tenien més o menys les seues mateixes inquietuds, que Raimon, que en aquell moment no era Raimon, en aquell moment Raimon era el Pele, Ramon Pelejero,
sí?
Alias el Pele.
El Pele.
Doncs és llavors que comença a llegir, a conèixer Ausias Marc, Joan Martorell, però també Joan Fuster o Salvador Espriu. I clar, l'home es queda bocabadat de veure tot allò. No sabia res de tot allò.
I és d'aquella època de quan surt El vent?
Sí, ell la va compondre l'octubre de l'any 1959, quan encara no havia fet 19 anys, mentre anava de paquet amb una moto amb un amic. I és la sensació de l'aire colpejant-li la cara el que li va donar la inspiració per compondre una de les cançons més senzilles, però des del meu punt de vista més boniques, de la música que s'ha fet mai en català. I l'any 1961, Joan Fuster i Eliseu Climent van muntar un concurs literari a València. El lliurament del premi es feia en un bar que es deia Casa Pedro, i per amenitzar aquest concurs literari es va contractar amb un cantant conegut com el Pele, que va cantar algunes cançons en francès,
ah, sí?
Curiós, i al final va cantar el vent, i amb el vent ho va revolucionar tot, no? Fuster recorda, ho va recordar amb un escrit, que amb, aquella, amb una entrevista que li van fer molts anys després, que Raimon, o el Pele, va cobrar 40 duros per l'actuació, i diu que li va semblar una fortuna, o sigui que l'home va marxar molt content. Després d'aquell concert, segons el mateix Joan Fuster, l'Eliseu Climent, que és un home doncs, amb visió, va veure clar que un cantant que es digués el Pele doncs, no arribaria gaire lluny, i li va proposar el nom de Raimon. Per què? Doncs perquè l'Eliseu Climent deia que tenia reminiscències trobadoresques, i dit i fet.
I és amb el nom de Raimon que ja grava el primer disc, no? El primer treball.
Sí, ell va gravar el seu primer disc l'any 1963 amb la discogràfica Edixa. És un d'aquells discos petits, un single que es deia. Hi ha El vent i tres cançons més. Vols que n'escoltem una?
Vinga,
de
sí, tant.
Sóc una llum que se'n fuig. Sóc una llum que s'apaga. Som una llum que no és llum.
Hi havia...
Que bé que sona, eh?
És una cançó preciosa. Hi havia El vent, i les cançons La pedra, A cops, i aquesta que estem sentint, que és una cançó, com dic, preciosa, però a més de la qual se n'han fet diverses versions, entre les quals una de molt curiosa, ai, que la va fer Camilo Sesto.
Ostres! Ai, 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 ai.
Que se'n fuig.
No hi ha color, eh?
No hi ha color, no hi ha color.
Una llum que s'apaga.
Aquí Xàtiva guanya per golejada al coll.
Home.
Una llum.
Que ha dubte. Torna a l'original, Cesc, sisplau. Quedem-nos amb el nostre Raimon, va. Què més?
Bé, després d'això, Raimon va ser seleccionat per participar al Festival de la OTI, el Festival de la Cançó Iberoamericana, que era una espècie de festival d'Eurovisió, però per a Espanya i els països llatinoamericans. I, sorprenentment, va ser seleccionat per participar en una cançó en català. Per què? Doncs perquè el ministre d'Informació i Turisme, el senyor Manuel Fraga Iribarne, en aquell moment va dir «No passa nada para que participe una canción en català».
I va i guanya.
I guanya. Però primer, les reticències de Raimon a participar en un festival com aquest, que no hi volia participar, juntament amb Salomé. I finalment guanya, efectivament. Amb quina cançó? Se'n va anar.
Se'n va anar en un dia molt clar. Jo no sé si hi ha una terra llunyana. Se'n va anar cap enllà. No sé pas...
És so del directe, del concurs?
No.
Fa aquest fregit de fons?
No és el so del concurs, és un so d'un disc que només canta Raimon, perquè el directe del concurs misteriosament va desaparèixer dels arxius de Televisió Espanyola. És a dir, no es pot veure...
Ah, sí?
Sí, no es pot veure la imatge. El que sí que hi ha és fotografies del dia, i es veu el Raimon encorbatat, sense la seva inseparable guitarra, i es veu una mica tens al costat de Salomé. Però com tu deies abans, la gran sorpresa, o sigui, a vegades les coses tenen màgia, no?
Sí.
La gran sorpresa és que Raimon i Salomé, amb la cançó Se'n va anar, doncs van guanyar el concurs. Gràcies a què? Doncs gràcies al vot popular. Com que es podia votar, la gent podia votar, hi va haver una gran mobilització, i va guanyar Raimon i Salomé. I això va comportar una gran empenta per la música cantada en català, però també va portar problemes, lògicament. Per què? Doncs perquè fins a aquell moment les autoritats franquistes creien que aquests intents de recuperar la cançó catalana eren uns intents folclòrics, minoritàries i que no eren gens perillosos. Al guanyar aquesta cançó, que es va retransmetre en directe a tota la riba mediterrània d'Europa...
Van saltar les alarmes, no?
Això no era tan inofensiu com deien, van saltar les alarmes i llavors es va activar les prohibicions, les multes i l'acció de la censura.
De fet, Raimon va ser un dels cantants més afectats per la censura en els anys següents, no?
Sí, ell va estar molt afectat, però molt afectat com d'altres. O sigui, va ser una cosa generalitzada, tant ell com Lluís Llach, com Pi de la Serra, etcètera, com tothom. Però Raimon té exemples que són realment sagnants. Per exemple, la cançó Diguem No.
No! I jo dic no, diguem no, nosaltres no som d'eixe món.
Per què? Què li va passar aquesta cançó?
Mira, si tu busques els primers discos, el primer single que surt de Raimon amb aquesta cançó, no es diu Diguem No la cançó, es diu Ahir.
Ahir?
Li van fer canviar el nom de Diguem No per Ahir. li van fer canviar estrofes senceres en què deia que em parlava dels problemes de la classe treballadora i els hi van fer canviar. I hi havia també una altra estrofa que deia que hi ha tancats a la presó homes prens de raó, i també li van fer canviar. Per cert, una cosa molt actual, no? Això de ja tancats a la presó, homes prens de raó. Vull dir que la censura a vegades era molt bèstia, però no és només aquest exemple, n'hi ha un altre també de que fa molta gràcia, que és la cançó Cantarem la vida.
Aquí no diu...
Aquí diu Israel.
Ah, no diu Cantarem la vida.
No, o sigui, la cançó Cantarem la vida, perquè no es pogués confondre amb una apologia del poble català, li van fer col·locar uns coros femenins que diguessin Israel, Israel. Ai, és a dir, cantarem la vida, cantarem la nostra vida de poble que no vol morir, lluitarem amb força, lluitarem amb tota la força, Israel, Israel. O sigui, és brutal. Només són dos exemples de les desenes i desenes de barrabassades, de les desenes i desenes de roqueries, de bestieses que van haver d'aguantar Raimon i la resta de cantautors durant el franquisme. Per tant, des d'aquí, tot el nostre reconeixement.
I tant que sí, per molts anys més en Raimon. Prepareu els telèfons al 93207474 per participar en el concurs per guanyar un any de subscripció a la revista Sapiens. És veritat que Raimon va guanyar el Festival de la OTI cantant en català la cançó Se'n va anar? Tornem i resolem. Ara, de seguida, resoldrem aquest enigma. Abans, deixa'm saludar el Quico Sallés, que el tenim ja connectat a Madrid. Hola, Quico, bon dia.
Molt bon dia, com esteu? Quico.
Ets molt de Raimon, tu també, o què?
Què he de dir ara?
La veritat, home, la veritat.
És veritat.
No! Que la veritat ens farà lliures, no com l'Evangeli.
Va, doncs anem a resoldre la pregunta que ens feia el Jordi Creus. És veritat o és mentida que en Raimon va guanyar el Festival de la OTI cantant en català la cançó Se'n va anar?
Doncs és mentida. Mentida. Raimon no va guanyar l'any 1963 el Festival de la OTI, el Festival de la Canció Iberoamericana, un festival, en primer lloc, perquè va començar a fer l'any 1972, per tant, era impossible ni que hagués participat. El que sí que van guanyar Raimon i Salomé un 22 de setembre de l'any 1963 amb la cançó Se'n va anar va ser el Festival de Música Mediterrània. Es tractava d'un certamen organitzat per Televisió Espanyola i Ràdio Nacional d'Espanya que incloia els països que tocaven a la mar Mediterrània. Per tant, entre d'altres, França, Itàlia, Grècia, Algèria, Mònaco, Egipte, Israel i, evidentment, Espanya com a país organitzador. En plena apertura franquista, llavors ministre d'Informació i Turisme, Manuel Fraga Iribarne, va deixar participar una cançó en català en aquest certament per mostrar com n'era de tolerant el règim. I el que no es pensava ni Fraga ni els estaments franquistes és que Se'n va anar guanyaria. De fet, ells ja tenien prevista la cançó guanyadora, que era una altra. Era Paz, interpretada per Francisca i los TNT. Francisca amb K, malgrat que era de Barcelona, una mica com allò de Rafael amb PH, una cançó que li anava de perles al franquisme que es preparava per celebrar l'any següent els 25 anys de Paz.
Doncs totes les respostes que hem rebut, la Núria de Barcelona és la guanyadora. S'endú aquesta subscripció a la revista Sapiens. Molta gent fallava, avui.
Fallava molta gent.
Avui estava molt ben plantejada aquesta pregunta.